avui dia 11 d'abril. El primer punt és l'aprovació del pressupost general de la Corporació per l'exercici 2023. Té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Martí Barberà.
Bona tarda. Doncs vaig a fer una bàsica i amb explicació d'aquest pressupost. És un pressupost de l'Ajuntament de Valls que arriba als 35.085.000 euros. Representa respecte al pressupost del 2022, que era de 30.284.500, un augment del 15,8%. I si agafem els números del mandat agafant el pressupost del 2019, que era de 27.505.100, augmentem un 27%. Durant el desembre del passat any, del 2022, ja es van aprovar els pressupostos dels organismes autònoms, de les societats mercantils municipals i de les fundacions. En aquest cas, d'organismes autònoms, es va aprovar un pressupost de taxa de cultura amb 990.283 euros, un pressupost del Museu de Valls amb 208.000 euros, el de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsanera, que arriba als 2.672.000 euros, el de l'Escola de Música Robert Gerard amb 609.000 euros i el del Patronat Municipal d'Esports, que també sobrepassa els 2 milions, amb 2.003.900 euros. També es van aprovar els de les societats mercantils, en aquest cas la societat, l'entitat que es dedica a polítiques d'habitatge, que és Provalls, amb un pressupost de 182.730 euros, el de mobilitat Zones Blaves, Via Sam, amb 710.800 euros, i el gran, és quasi equivalent, o en aquest cas superior, el de l'Ajuntament, que és el de gestió Pius Hospital de Valls, amb aquell pressupost amb 40.507.315 euros. També el de les dues fundacions, les fundacions Festes Desenals, per aquest any 2023, amb 134.600 euros, i el de la Fundació Vilaniu, amb 5.330.205,89 euros. En definitiva, un pressupost consolidat de l'Ajuntament de Valls, dels seus organismes autònoms, de les seves societats i de les fundacions municipals, que passa dels 88 milions d'euros. Volia fer referència a l'equip de recursos humans, de tècnics, de l'àrea d'economia, hisenda, tresoreria, que crec que se'ls ha d'agrair la tasca tècnica, tant als serveis d'intervenció i de tresoreria, tot i la complexitat que té gestionar l'Ajuntament de Valls, els seus 5 organismes autònoms, seguir i tutelar les 3 societats mercantils i les 2 fundacions, s'ha aconseguit tancar un darrer pressupost global de 2023 molt alt i important per a la ciutat i per a les persones que hi vivim i sobretot per a aquells més vulnerables socialment o amb altres problemes com poden ser problemes de salut, formatius i així, mirant d'ajudar i donar suport amb aquest pressupost a qui ho necessita i més a qui ho necessita més. Gràcies als tècnics que han col·laborat en tot aquest procediment, pel seu esforç, els tècnics de les diferents organismes, societats, fundacions i l'equip tècnic d'Hisenda i Tresoreria i Intervenció, per la seva implicació i l'aportació tècnica a aquest pressupost molt important de l'Ajuntament de Valls. Un nou pressupost, el quart d'aquest mandat, un pressupost que treballa per a continuar disposant d'uns serveis públics de qualitat amb una gestió eficient i eficaç, que sempre posa les persones en el centre. Una gestió que fomenta la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la justícia social. El temps, que és l'eina imprescindible per acabar, continuar el desenvolupament o iniciar els grans reptes que tenim com a ciutat. Reptes dissenyats amb consensos assolits i amb el suport majoritari de la ciutadania. Aquest pressupost dona resposta al principal eix del projecte de ciutat que defensem i treballem, posar les persones al centre. Per això augmentem les partides de serveis a les persones fins als 4 milions d'euros, un augment que suposa en aquest apartat del 10,6%. Un model de fiscalitat municipal. La fiscalitat municipal és una eina també per donar suport a les persones, a les persones emprenedores, a les persones que tenen iniciatives que generen activitat econòmica, per donar suport a les activitats econòmiques que aporten riquesa i qualitat a la ciutat, treballant per a posar a l'abast de tothom la formació i les oportunitats per disposar d'una feina digna i de qualitat. Per això vam tornar a congelar els impostos, tot i l'alta inflació que patim i l'augment dels tipus d'interès que tenim en aquests moments. Per tercer any consecutiu vam congelar els impostos. Creiem que són en aquests moments quan, com a administració més propera al ciutadà, ens hem de multiplicar per poder oferir millors serveis i, al mateix temps, congelar la pressió fiscal al ciutadà que depèn de l'administració local, en aquest cas, de l'Ajuntament i de les nostres decisions. La sostenibilitat, els serveis ambientals i el medi natural augmenten un 5,8%, superant els 5 milions d'euros, i les accions diàries a la via pública i l'atenció als barris augmenta un 3,7%, arribant als 2 milions d'euros. Així arribem a un total de 14,2 milions d'euros per l'activitat a la via pública, la sostenibilitat, l'habitatge, l'urbanisme, les actuacions públiques i els serveis. Per agafar una referència en els àmbits en què es divideix les comissions informatives, faré una petita referència en aquests 6 apartats. En la transparència i bon govern arribem a una despesa de 8,9 milions d'euros i entre el conveni amb Picamoixons, totes les despeses de l'àrea d'Hisenda, contractació, comunicació institucional, oficina d'atenció al ciutadà, tecnologies de la informació i l'estructura de personal de serveis generals. En l'àmbit de serveis a les persones arribem als 2,6 milions d'euros. Serveis socials, les polítiques de feminismes, igualtat, l'acció comunitària, joventut, acció cívica, aquelles polítiques directes a les persones més vulnerables, sigui per la causa que sigui. En el tercer àmbit, la cultura, l'educació i el lleure, hi destinem 4 milions d'euros. En el desenvolupament econòmic, comerç, turisme i ocupació, hi destinem 1,3 milions d'euros. En els serveis a la ciutat, que inclou via pública, mobilitat, seguretat ciutadana i protecció civil, arribem als 5 milions d'euros. I en l'àmbit de sostenibilitat, urbanisme i habitatge, arribem als 13,3 milions d'euros. Aquí és on hi hauria les actuacions públiques, les inversions grans, les inversions al centre històric, els serveis d'enllumenat, el manteniment d'equipaments, els serveis ambientals, el medi natural, l'urbanisme i la preservació del patrimoni. Si parlem d'ingressos, voldria remarcar 3 aspectes. El primer seria reivindicar un millor finançament per part de l'Estat a les administracions locals. No m'hi allargaré perquè ja ho he comentat mil vegades, però creia que no podia deixar de dir-ho. El que sí que vull destacar és la millora en les transferències corrents que ens aporta la Generalitat, que en aquest cas han millorat amb els nous convenis signats en l'àmbit dels serveis socials, de l'educació i del nou Departament d'Igualtat i Feminismes. Aquí, si sumem l'aportació de la Diputació de Tarragona, arribaríem als 3,2 milions d'euros d'ingressos, que representarien un 9,1% del pressupost d'ingressos general de l'Ajuntament de Valls. Un dels apartats significatius i a destacar són les transferències de capital, aquelles subvencions que rebem d'altres administracions per a inversions en projectes que desenvolupem o cal desenvolupar. En aquest cas, arriben a ser l'11,3% del total del pressupost, arribant als 4 milions d'euros les transferències per a inversions. A destacar les aportacions a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la millora de l'estació depuradora d'aigües residuals urbanes amb 670.000 euros i les aportacions a la millora de la xarxa de sanejament de la ciutat per a l'inici de la recuperació mediambiental dels torrents de Valls amb 945.000 euros. Incorporem al pressupost de subvenció dels fons europeus per a catxapes, el PIREP línia 1, que és d'1.660.000 euros, i la subvenció per a la interconnexió dels dipòsits de Valls amb el de Fontcaldes de 380.000 euros. També aquest pressupost contempla un préstec de 1.960.000 euros en la línia del que portem fent en aquest mandat, mantenir l'endeutament de l'Ajuntament de Valls per sota del 75% que marca com a màxim la llei estatal. Això suposa un 5,5% del pressupost total, aquest 1.960.000 euros. Pel que fa a les despeses, les despeses de personal recullen l'augment del 2,5% de sou directe i la previsió de l'augment de 2 franges de 0,5%, un referenciat a l'IPC harmonitzat avançat del setembre de 2023 i un altre 0,5% segons la variació del PIB nominal del 2023 en relació al mercat per l'Estat en els pressupostos generals de l'Estat per aquest 2023. Per tant, incorpora l'augment del 2,5% i incorpora també aquest mig punt i mig punt més en previsió de que es pugui augmentar si les condicions que ha marcat l'Estat es compleixen. Amb aquestes variables incorporades i la dotació per incorporar el personal que contemplen els convenis signats de benestar social, igualtat i feminismes amb noves incorporacions de professionals, arribem a una despesa de 10,2 milions d'euros, el que representa un 29% de les despeses de l'Ajuntament de Valls. Les despeses corrents en béns i serveis, que és el gran apartat, pugen 11,8 milions d'euros, arribant a un 33,5% del total de les despeses. Un apartat a banda serien les transferències corrents, que són les polítiques de suport als organismes autònoms municipals o a la xarxa d'entitats, associacions dels diferents àmbits que tenim a la nostra ciutat i que creiem en tots i totes per a poder fer de la nostra ciutat un exemple i ser referents en tots els àmbits, cultural, del món casteller, patrimonial, musical, esportiu, educatiu, en la cooperació internacional, entre tants d'altres. També inclouen les diferents polítiques de subvenció a l'habitatge, restauració d'habitatges al centre històric, restauració de béns d'interès local, el suport a la Cambra de Valls o als restauradors i als comerciants, i així fins a arribar a 4,2 milions d'euros, que representen un 11,8% de les despeses del pressupost 2023 per al suport a tota la xarxa d'entitats i associacions de la ciutat. I igual com fèiem un préstec, també dediquem 6,7% de les despeses als retorns dels préstecs que tenim, que quasi dediquem 2,3 milions d'euros. Les inversions. Aquest capítol 6 d'inversions reals suposen, de moment, en aquest pressupost 5,8 milions d'euros, però que és un 16,6% del pressupost 2023. Però amb les incorporacions dels projectes que venen d'exercicis anteriors, aquests 5,8 milions d'euros es convertiran en 7,5 milions d'euros que haurem d'executar durant aquest 2023. Augmenta la partida per a les subvencions per a la rehabilitació d'edificis al barri antic i la de subvencions a la rehabilitació per a lloguer social. Continuem actuant i desenvolupant dues àrees al voltant del centre històric. Una és el Pla d'Actuació Urbanística número 7, l'Escorxador, per ubicar-hi la nova seu de la policia local, i urbanitzar la vora del torrent seguint el model del POM. I l'altra és la intervenció per enderrocar edificacions en mal estat al pàrquing del Barri Vell, anomenat pel POM com a Pla de Millora Urbana 8, Font d'en Bosch, i dissenyar un nou accés al centre històric. Respecte al centre històric, continuem amb les expropiacions per a desenvolupar el Pla de Millora Urbana número 23, plaça de l'Oli. Completem el conveni amb la Titaranya per impulsar i donar suport a les iniciatives d'habitatge cooperatiu al centre històric. Continuem aportant recursos per a l'adquisició d'immobles al centre històric i recuperar una part més del refugi antiaeri de la plaça del Plat. Remarca aquí la nova subvenció, que no està inclosa en el pressupost, que encara estem en procés d'acceptació, del PIREP Línia 2 de fons europeus, que hem obtingut de 1,8 milions d'euros per a l'Escola de Música Robert Gerhard al centre històric. Justament engeguem la fase de redacció del projecte executiu una vegada triat l'equip redactor. En referència a equipaments municipals, contemplem la signatura del nou conveni amb educació per acabar definitivament les obres del Baltasar Segur i de l'Eladi Homs, per així superar la problemàtica ocasionada per la suspensió de pagaments i la desaparició de l'empresa adjudicatària en el seu moment. També la segona fase de la recuperació de l'Església Sant Francesc serà important i la licitació de la primera fase del projecte de millores al pavelló poliesportiu del Vilar. La licitació i execució de la segona fase de la llar de jubilats serà possible amb el finançament que s'ha obtingut en concurrència competitiva del PIREP Línia 1 dels fons europeus, a més de la partida de 100.000 euros per a l'equipament de mobiliari que es necessitarà. En quant a l'execució de noves fases del pla lumínic de la ciutat i a la inversió en l'enllumenat del polígon industrial, consten les partides de projectes que anem desenvolupant per a la millora i l'eficiència de l'enllumenat públic. L'asfaltat del polígon industrial i les millores a diferents vies públiques tenen les seves partides per mantenir la inversió en la millora de la via pública i dels espais lliures de la ciutat. També hi ha partida per picamoixons, partida pels camins, per inversió en camins i els 250.000 euros dels pressupostos participatius. Finalment, voldria destacar les noves inversions per executar el model de consens que el POM va dibuixar i que calia executar. Amb la incorporació de la zona perifluvial per a la creació de parcs al voltant dels torrents i la recuperació mediambiental dels torrents de Valls, calia redactar el projecte executiu per a disposar de les inversions necessàries. Ja ha arribat el moment. L'ACA ja preveu i ha aprovat en el seu programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta a Catalunya, aquest març passat, una aportació a la fase 1 de 2,8 milions d'euros, els que cal incorporar els nostres 945.000 euros per a poder licitar la fase de retirada dels col·lectors del torrent del Callà i eliminar la depuradora industrial, amb el que suposarà eliminar els episodis de males olors als barris del voltant, i l'inici de la recuperació mediambiental del torrent del Callà. L'ACA té prevista una fase 2, que seria la retirada dels col·lectors de la llera del torrent de la Chamora, però anem pas a pas. També caldrà soterrar línies elèctriques i, de fet, ja s'han eliminat diferents torres fa unes setmanes al torrent del Callà, des de l'estació d'autobusos fins al Pius Hospital. Podem felicitar-nos, doncs, definitivament, amb l'acabament de la fase 2 del rec a pressió a les Hortes de Valls i la construcció per part de l'ACA del terciari amb 2.380.000 euros d'inversió, inclosos ja el programa de mesures que s'ha d'aprovar imminentment, ara no es diu terciari, es diu estació de regeneració, a la depuradora urbana, la inversió que hem de sumar de 1,5 milions d'euros a la depuradora urbana per a la modernització durant els anys 23, 24 i 25 i la inversió de 8 milions d'euros per a la retirada dels col·lectors de la llera dels torrents i l'inici de la recuperació mediambiental dels torrents de Valls, el cicle de l'aigua a Valls serà un referent a Catalunya, exemple de reutilització i ús responsable de l'aigua i una clara millora per a la ciutadania que podrà gaudir dels torrents de Valls. Seran més de 40 hectàrees al mig de la ciutat per a lleure i millora de la qualitat de vida, com va marcar el POM que vam aprovar consensuadament. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. No m'extendré molt perquè el regidor d'Hisenda ja ha fet una explicació molt detallada, però sí que volia marcar una sèrie de conceptes que crec que són importants en aquest pressupost, que és el darrer pressupost d'aquest mandat, i com a tal compleix aquelles directrius que van marcar l'inici de mandat i porta a terme actuacions i programes previstos en l'acord de mandat que vam signar el 2019. Les directrius que han marcat els pressupostos municipals d'aquests anys han sigut una bàsica, que era no augmentar la pressió impositiva als vallencs i vallenques, i per això s'han congelat els impostos, com ja s'ha dit, i també durant el mandat hem hagut de fer front a la crisi econòmica derivada de la Covid, i això va portar, doncs, que en alguns anys féssim polítiques de subvencions i d'ajudes i congelació d'impostos. La segona ha estat incrementar les dotacions en aquelles partides que donen resposta a les necessitats de les persones, i també una altra, destacar l'esperit social, és a dir, contribuir a disminuir les desigualtats i millorar la cohesió social, i això es posa en manifest en aquest pressupost, per exemple, en l'augment d'alguns programes dedicats a les persones, com podria ser els programes d'atenció a la gent gran que es desplegaran en aquest pressupost. Com ja hem dit, aquest pressupost creix, aquest any ho fa un 16%, però si anem a mirar el desenvolupament de tot el mandat, hem acumulat un creixement del 27% a nivell pressupostari des d'aquell 2019 fins a aquest 2023. Aquest any hi ha una part important de l'increment que es deu a les aliances que s'ha teixit amb el Govern de la Generalitat. Com ja s'ha dit, doncs tindrem aquest 1.600.000 euros que venen via l'ACA per destinar als torrents de la ciutat, amb el projecte de retirada de col·lectors, que el POM ens marcava com una fita, no?, per poder iniciar la recuperació dels mateixos i convertir-los en un gran parc urbà. I aquesta, crec que sens dubte, és una de les grans notícies d'aquest pressupost, perquè permetrà canviar, com deia el POUM i deia el Pla Especial de Torrents, la fesomia de la ciutat. Passarem de viure d'esquena als torrents a integrar-los en el teixit urbà, en la mobilitat, en el lleure, amb aquest gran parc de 40 hectàrees que en els propers anys anirem desplegant. Cal destacar també l'increment pressupostari, com s'ha dit, de la inversió del casal cívic de Catxapes, fruit de la subvenció dels Next Generations, que ens possibilitarà fer l'execució completa de l'equipament, que juntament amb el pla funcional que s'està acabant permetrà a la ciutat disposar d'un equipament que podrà donar resposta a les més de 4.600 persones majors de 65 anys que tenim a la ciutat i a totes aquelles entitats que necessiten espais per realitzar activitats. Un equipament que mitjançant les polítiques comunitàries esdevindrà un pol de transformació i de dinamització de tota la ciutat. Finalment, aquest increment de quasi 300.000 euros en l'aportació econòmica derivada dels contractes programes d'afers socials, del d'igualtat i feminismes i les aportacions d'educació, que permetran la contractació de més personal i també posar en marxa nous programes, entre ells un destinat a la prevenció de conductes addictives i consum en els joves de la ciutat. Aquest increment del 8,2% en el pressupost d'afers socials ens permet reforçar els programes d'atenció social. També destaquem aquest 13,3% d'increment de la regidoria d'Educació i Política Lingüística, cosa que possibilita millorar el pla educatiu d'entorn, continuar amb el servei de cures i d'atenció per facilitar la conciliació familiar i un programa contra l'absentisme escolar. Es potenciaran també les actuacions en política lingüística, que no hem d'oblidar que es deriven de la creació de la regidoria en aquest mandat, i l'increment de l'aportació municipal a l'Escola Municipal de Música Robert Gerard en un 16,6%, arriba l'aportació municipal a 350.000 euros, la més alta de la història, una aportació que es correspon a les necessitats reals i que l'ha de portar en un futur, quan hi ha el dipòsit del nou equipament, que, com hem dit, s'ha rebut una subvenció per ajudar-nos a portar-lo a terme, a ser un centre referent en el camp de Tarragona dels ensenyaments musicals. Per tant, tenim davant uns pressupostos que responen a les necessitats dels veïns i les veïnes de Valls, que aporten recursos per fer front a les tasques de manteniment de la ciutat, uns pressupostos que permeten iniciar una transformació ecològica amb la millora dels torrents, una transformació feminista perquè tenim un important augment de recursos de personal i econòmics per fer realitat aquell pla de polítiques d'igualtat de gènere que vam aprovar fa poc en aquest mateix, ple. I també una transformació social amb nous programes adreçats a les persones per tal de millorar el seu dia a dia. En resum, uns pressupostos útils per a les persones, útils per a les empreses, útils per als emprenedors, útils per a les entitats, per tant, uns pressupostos útils per a la ciutat de Valls.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Gràcies, bona tarda a tots i a totes. Bé, senyora Ferrer, ens presenta a 11 d'abril el pressupost de 2023. És a dir, ens presenta un pressupost que fa 101 dies que s'hauria d'estar executant. De fet, el mateix informe d'intervenció ens diu que aquest pressupost s'hauria d'haver presentat a 15 d'octubre. Imagina't, 6 mesos després és quan arriba en aquest plenari. Cada vegada que hem reclamat el pressupost ens han donat excuses. Ens han dit que si la plusvàlua, que si la dificultat tècnica d'elaborar-lo, com si Valls fos d'un altre planeta i no tingués les mateixes dificultats o similars que tenen altres ciutats per elaborar i finalment per aprovar el pressupost. Vostès tenen un suposat govern en majoria que no necessita de pactes amb l'oposició i, de fet, ni tan sols s'han molestat a parlar amb nosaltres. D'aquell bon tracte i bona entesa i d'aquell consens del que ens parlaven a l'inici, doncs ben poc en queda. Però, en qualsevol cas, vostès poden legítimament no comptar amb els altres membres d'aquest consistori perquè tenen prou regidors entre Junts i Esquerra per poder-ho fer. Però de res ha servit aquesta majoria a l'hora d'aprovar la principal eina que té un govern, que és el pressupost, en el termini que correspon. I ens fa l'efecte que tampoc serveix per moltes coses, per moltes altres coses de la ciutat, com per exemple per establir les línies estratègiques comuns en temes claus per la ciutat, com poden ser l'ubicació del Pius o com el Museu Casteller, en el que hem vist que han votat divididament. A aquestes alçades del mandat podem dir que aquest és el pitjor govern que ha tingut Valls en la història recent. El govern més car de la història i més ineficient. Mai havíem tingut tants càrrecs de confiança i tants regidors de dedicació i, per tant, tanta despesa com a ciutat en aquest àmbit. Gairebé 800.000 euros a l'any. i a la vista de com tenim la ciutat, de tan poca utilitat. I ja no ens referim només al pressupost, ens referim als contractes de serveis més importants, el de recollida d'escombraries i neteja, enllumenat i depuradora, transport urbà, que estan prorrogats més enllà del que preveu el mateix contracte. També hem vist com s'han malbaratat recursos amb la construcció d'un carril bici que s'ha hagut de desfer, gairebé 100.000 euros, i els diners gastats en posicionament del Museu Casteller quan se sabia que encara no es podia obrir, més de 200.000 euros. Senyora Ferrer, vostès han estat incapaços de gestionar bé el dia a dia de Valls. No porten al dia els contractes més importants i no ens porten a l'aprovació el pressupost en el termini que correspon. I tampoc no han executat bé el pressupost del 2022, els hi dèiem al passat ple quan repassàvem la liquidació. 6 milions d'euros, 6 milions 900.000 per ser més exactes, d'euros de romanent sobre un pressupost total de 41 milions d'euros. Això no és justificable. I tot això té un reflex evident en la ciutat. Valls, amb vostès, ha perdut empenta. Problemes de seguretat, que amb aquest nou pressupost no veiem que es puguin solucionar, un teixit comercial que necessitaria l'empenta de l'Ajuntament i que no ha sabut acompanyar ni dinamitzar, han fet estudis i plans que no han servit per res. Els empresaris del polígon molestos per la falta d'inversions i de dotació pressupostària, el nostre grup de fet ja va dir el 2015 que el polígon necessitava que el govern municipal hi apostés perquè és el que genera riquesa a la nostra ciutat i vostès no han fet ni fan res. En cultura vostès han optat per un model basat en la despesa econòmica però poc participativa i amb poca implicació d'entitats i participació d'artistes vallencs. En inversions, aquest pressupost que ens presenten recull 5.831.000 euros, import que prové bàsicament de les subvencions d'altres administracions i de préstecs a llarg termini. És curiós, però, que el mateix informe d'intervenció, realment és molt interessant llegir-se els informes que es fan els tècnics municipals. Doncs, com deia, el mateix informe d'intervenció, que reflexa tècnicament la situació del nostre Ajuntament, digui que el finançament d'aquestes inversions es fa en un 98% per finançament extern, mentre que només un 2% és amb recursos propis. El mateix informe diu que caldria incrementar aquesta quantitat per poder afrontar amb recursos propis la major part de les inversions de reposició que es porten a terme cada any. Per tant, segueixen la línia del que ha estat aquest mandat, un pressupost que creix bàsicament per les aportacions d'altres administracions, cosa que, sens dubte, és positiva per aquests projectes extraordinaris que hem d'encarar, però que malauradament no contempla els recursos per les inversions de reposició, és a dir, pel manteniment necessari. I, per tant, seguirem en la mateixa dinàmica a Valls que en els últims anys, i això és negatiu, molt negatiu. Un altre aspecte que volem destacar i que no és menor és el tema de la plantilla de personal i aquí tampoc sembla ser que no ho fan bé a tenor del que diuen els informes. I, perquè no ho diem nosaltres, ho diu Secretaria i ho recull intervenció en el seu informe. Ens trobem que dins dels 114 funcionaris que es preveu per al 2023 n'hi ha una plaça no coberta que no justifica el canvi de règim de laboral a funcionari. Per tant, vostès ens presenten molt tard el pressupost i quan els presenten a sobre no han fet bé la feina i així es recull en els informes tècnics. En definitiva, senyora Ferrer, acaba el mandat en pitjor estat del que el va començar, amb un govern dividit, incapaç de portar a terme l'acció que Valls necessita, incapaç de gestionar el dia a dia en condicions i restant més que sumant a la nostra ciutat. El govern més car de la història que deixarà el pitjor llegat als vallencs i vallenques. Evidentment, votarem que no a aquest pressupost perquè és un vot negatiu també a la seva gestió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Bona tarda a tots i a totes. Estem a 11 d'abril, portem gairebé 3 mesos i mig de l'any 2023, un any d'eleccions municipals, i d'aquí a prop d'un mes tot pot canviar com un mitjó respecte a qui governi aquest Ajuntament. I des de la CUP no podem obviar les maneres i el procés que heu tingut per arribar a elaborar el pressupost i portar-lo en un ple extraordinari a menys de 2 setmanes del ple ordinari del mes d'abril. Els que ens governin el mig any que queda del 2023 serà qüestió d'anar fent modificats d'aquest mal pressupost. Parlarem de les maneres i del procediment, no només com a oposició, sinó també com a ciutadania que som. Vergonya és el que sentim i escoltem quan parlem de l'obra de govern. Vergonya perquè l'equip de govern més car de la història, amb més càrrecs de confiança, 7, recordem-ho, i amb més dedicacions exclusives, que dit d'altra manera vol dir regidors que viuen només d'això, amb dedicació plena, no heu estat capaços de portar uns pressupostos al temps quan tocava. A part de fer-ho en un ple extraordinari, amb el cost econòmic que això suposa per a la ciutadania. Ho tornem a repetir, d'aquí menys de dues setmanes tornem a tenir un ple ordinari, com fem cada mes. També volem deixar constància les formes de treball d'aquest final de legislatura i no ens sorprèn gens el que direm ara, perquè si ja entre els socis de govern no es parlen, la ciutadania ha de saber que encara hi ha menys diàleg amb l'oposició. Per tant, això significa que l'oposició ha tingut coneixement d'aquests pressupostos per primera vegada fa exactament tres setmanes. No cal que diguem que d'aquí menys de dos mesos hi haurà eleccions municipals i esperem que tinguem un altre equip de govern diferent a l'actual i, per tant, des de la CUP creiem que hauria estat molt oportú intentar buscar consens entre tots els partits, almenys per simplificar la feina dels que vindran i no perdre mig any més a base de modificats. Però ja ens ha quedat clar que vostès es mouen per altres interessos ben diferents del bé comú. Ja ho hem anat comentant, altres vegades els pressupostos s'haurien de treballar i presentar conjuntament amb les ordenances fiscals, ja que bona part dels ingressos provenen d'elles. Ordenances que, per altra banda, i tal com hem anat explicant, haurien de ser progressives per tal de redistribuir millor la riquesa i deixar de creure que congelar-les no està sota els paràmetres de ser ni redistributives, ni progressives, ni justes. No ens posarem a analitzar partida per partida, però sí que hem vist convenient fixar-nos en algunes concrecions que esdevenen rellevants per motius diversos del pressupost. En primer lloc, no podem oblidar-nos de la vostra obra mestra que segueix tancada i sense inaugurar una legislatura més tard, el Museu Casteller. Tenim un equipament acabat des de l'any 2019, incomptables excuses que s'han anat sobreposant les unes sobre les altres per no obrir-lo. Una inversió de més de 10 milions d'euros i que està en constant creixement perquè no hi ha junta de govern on no s'aprovin despeses menors derivades del propi manteniment, promoció i renovació de productes de l'equipament. I ja en acabar la legislatura i en temps de descompte, una licitació express aprovada en solitari per Junts per tal d'obrir el museu peti qui peti a costa de tot. I en últim punt, que tants anys de Museu Casteller donen per molt. Ara ens hem enterat, gràcies al Vallenc, la nostra principal font d'informació, que Repsol, una de les empreses que contamina l'aire que respirem, ens ha ofert una col·laboració amb el museu de 12.000 euros. Creiem que hauríem de ser una mica més crítics i no acceptar que certes empreses blanquegin la seva imatge a costa nostra. Pensàvem que havíeu fet un nou replantejament en el model de les desenals, però ja veiem que de revisió i de debat sobre les festes plantejades ara fa un any, ni rastre. Seguim amb la mateixa tònica. L'únic problema per no haver destinat els 100.000 euros anuals era que ja que no havíeu firmat el conveni a temps, però sou els mateixos i seguiu amb la mateixa estratègia d'acumulació de capital per polir-nos-el en 10 dies. I la dificultat rau en el mateix, que no feu la feina que suposa la firma d'un conveni. Ja que vosaltres no ho feu i no ho veieu reflectit en els pressupostos, creiem que cal fixar-nos i parlar del comerç. Si tinguéssim un registre amb els comerços oberts i tancats al llarg dels anys, podríem posar dades a la pagada comercial de la ciutat. Des del consistori s'ofereixen molt poques oportunitats i ajudes per l'obertura de comerços i pel manteniment d'aquells ja oberts. Els comerços cada vegada estan més apretats i van tancant. Creiem que és moment d'impulsar sobiranies, territorialitzar l'economia i fidelitzar els vallencs i vallenques al comerç local. I en aquest sentit, una de les maneres de fer-ho i de recolzar els nostres comerços seria mitjançant la implementació d'un instrument que possibiliti i promogui la compra-venda entre agents del territori, com una moneda local, com ja estan implementant altres municipis. A través d'aquest sistema seria possible que la riquesa generada es mantingués al propi municipi. Però clar, aquestes són polítiques atrevides i arriscades. Els recursos humans segueixen sent escassos en aquest consistori. En segueixen mancant, entre d'altres, una figura clau com el de tècnic de salut, per tal de caminar cap a una visió de salut entesa de forma comunitària i no exclusivament des d'un punt de vista sanitari. Així mateix, una vegada gairebé enllestit l'espai jove, ara ens faltaria muscular l'àrea de joventut amb recursos humans necessaris i no puntuals. No obstant, observem que el pressupost previst per aquest any segueix sense ser el mateix. Creiem que hi hauria d'haver la possibilitat de tenir més capital i persones per desenvolupar les accions, incloses dins el Pla Local de Joventut. Amb els recursos humans i econòmics actuals, És impossible desplegar un pla d'aquestes dimensions i el mateix passa en altres àrees com igualtat. Anem tard i tot acaba sent cortines de fum i idees que no es materialitzen. Tenim encara pendent plans d'igualtat a empreses públiques que gestionem des de l'Ajuntament amb un cos laboral feminitzat i això ja és desídia. Després anirem exigint a les empreses que subcontractem serveis públics que tinguin aquests plans d'igualtat. Incoherències del sistema. La situació general és deplorable. La renda mitjana per persona a Catalunya és de 14.159 euros. El risc de pobresa i d'exclusió social es situa al 26% de la població a Catalunya i augmenta fins al 32,6% en els infants menors de 16 anys. I Valls no és aliè a totes aquestes dades. Si realment volem revertir aquesta situació, seguint fent el mateix és evident que no estem aconseguint-ho. Ja ho deia Albert Einstein, si busques resultats diferents no facis sempre el mateix. Està clar que l'estratègia és fer veure que feu perquè res es mogui, perquè sabeu que per poder repartir la riquesa us caldria perdre privilegis i evidentment això és intocable. Perquè vosaltres seguiu cobrant els vostres sobresous, cal que d'altres cobrin els 14.159 euros o menys de mitjana. Per això entenem que aquests són els pressupostos, no són ni els pressupostos ni més socials ni més inclusius. Una de les altres preocupacions per la CUP i per totes aquelles persones que considerin que la participació ciutadana ha d'anar més enllà de dipositar una papereta en una urna cada 4 anys és veure que el pressupost de l'àrea de participació queda igual econòmicament. Així mateix també segueix pendent l'aprovació del reglament de participació ciutadana, una cosa que no costa diners i on tampoc s'està avançant. I com es tradueix això en el dia a dia? Doncs en zero debat i zero treball participatiu. I un dels exemples és el procés de negociació dels pressupostos. Volem uns pressupostos que apostin per una participació real, on la ciutadania pugui estar informada i tingui capacitat de decidir realment. Un altre exemple de no participació i de que molts cops no cal gastar diners per fer coses és el Consell Escolar Municipal, un òrgan que es fa dir participatiu i que amb prou feina serveix per decidir els festius de lliure disposició locals i que sota el prisma de la CUP caldria potenciar i desenvolupar. I a la llista de temes dels temes pendents que no veiem previstos per solucionar-se amb aquest nou pressupost hi trobem les grans licitacions de la ciutat prorrogades. No heu estat capaços de treure a concurs noves licitacions quan sabíeu perfectament que s'acabaven aquesta legislatura. Tenim el macrocontracte de la brossa i jardineria com a principal servei, però no és l'únic, ni de bon tros. Tenim el transport urbà de viatgers, la depuradora, l'enllumenat públic. És la vostra feina i no l'heu feta. I per no parlar de la necessitat de generar un espai i un equip de convivència i cohesió social. La CUP sempre ha apostat i portem molts anys reclamant la gestió del centre cívic. És evident que no és una prioritat per a aquest equip de govern. Al llarg dels anys i de les legislatures que portem a l'oposició, des de la CUP hem anat evolucionant la nostra proposta de construir el centre cívic, des de demanar que s'executés el projecte ja existent, el pàrquing del carrer Sant Antoni, a buscar un espai alternatiu al centre històric on ubicar-lo, encara que fos un espai provisional. Però l'única cosa que no hem canviat en el nostre discurs és l'essència del per què el volem. Volem un espai de dinamització comunitària que vertebri la convivència i la cohesió social al barri. I en aquests pressupostos tampoc ho veiem. I ja per acabar el bloc d'un dels grans oblidats i que també fa anys que reclamem, els torrents. Repressant l'hemeroteca, el 2019, en plena campanya de les municipals, l'actual alcaldessa va fer una roda de premsa als torrents on proposava la creació d'un parc fluvial als torrents com un dels eixos prioritaris. Si seguim repassant la premsa, el 2016, la idea d'aquest parc fluvial també va sortir. Per tant, la cosa ve de lluny. Ara, el 2023, 7 anys després, ens n'alegrem de veure algunes partides per començar a treure els col·lectors dels torrents i que els han convertit, i perdoneu per l'expressió, en un parc de merda. Tot i així, veient el ritme al que van les coses, només esperem que quan tot això estigui acabat, encara ens quedi aigua com per anomenar-lo parc fluvial. Abans d'acabar la nostra intervenció, ja us avancem que la CUP votarem en contra d'aquests comptes. De fet, amb tot el que hem comentat en la primera part de la intervenció, on hem fet crítica de com s'ha gestionat aquest pressupost, ja Ja hem aportat prou arguments com per votar en contra. Però ja per acabar ens agradaria fer algunes reflexions finals. Creiem que és imprescindible configurar alternatives de govern que busquin un alt grau d'aprofundiment democràtic i que més enllà de la gestió del dia a dia siguin punts de partida per la superació del capitalisme i per a la formació d'una societat que agafi per ella mateixa les regnes del seu futur i deixar gestionar les polítiques oblidant durant 4 anys la ciutadania. Per tal que la CUP pogués votar a favor aquests pressupostos, aquests haurien d'estar basats en la noció del desenvolupament local transformador. Votaríem sí a uns pressupostos que ens apostessin per recuperar les sobiranies, és a dir, el poder que tenen pobles i comunitats per decidir de forma democràtica com actuar i desenvolupar-se a partir de la gestió dels seus recursos econòmics i territorials. Per la CUP, recuperar sobiranies esdevé un objectiu fonamental. Sobirania lingüística, antirepressiva, econòmica, energètica, productiva, alimentària, cultural, també, fiscal. Des de la CUP reivindiquem la democràcia i el poder que té el poble enfront les elites i les institucions que ens oprimeixen, el capitalisme i l'estat espanyol. Recuperar aquestes sobiranies és poder desplegar una alternativa política i social que recuperi allò que el capital i l'estat espanyol ha arrabassat a les classes populars. I aquests pressupostos en la seva totalitat no han estat elaborats des d'aquesta perspectiva. Que ens puguin alliberar nacional i socialment, ans al contrari. Aquests perpetuen la privatització dels serveis públics, uns ingressos a través de les ordenances, que no protegeixen els més vulnerables, oferint una fiscalitat justa. Persisteix encara dobles escales salarials entre el personal públic que tenim contractat, i la presència de falsos autònoms que només fa que precaritzar les treballadores. Una manca de participació als organismes autònoms i patronats que es fa difícil massa sovint aprovar els punts de l'ordre del dia. Volem construir un model que diversifiqui l'economia, que doni resposta a les múltiples necessitats que tenen les persones, que promogui els recursos públics i les municipalitzacions i que garanteixi unes condicions de vida dignes en tots els sentits, en alimentació, en energia, en finances, en treball, en tecnologia, en cultura, que impulsin la planificació comunitària d'aquests sectors i que fomentin la gestió i la dinamització cooperativa dels recursos de cada sector. I aquests comptes no ho fan. I per tot això, i tal com us hem avançat, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Senyor Barberà, té la paraula.
Sí, no pas, com que no hi ha hagut una especificació molt clara de certes coses, jo crec que la representant del grup municipal de la CUP ha fet una exposició del seu model, que és un model que s'acaba quan s'entra a govern, com a Tarragona o com a altres ciutats. Per tant, està bé que es tingui un model. Aquest model, quan la CUP arriba a govern, doncs aquest model ja a vegades se renuncia amb ell. Però bé, això a cada ciutat i a cada municipi, cada un defensa el que cregui oportú. En aquest sentit, només remarcar que en altres, tot i que la renda mitjana per família bruta a Catalunya està als 14.000 i pico, nosaltres som la segona ciutat a el que seria Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre per darrere Tarragona. Per tant, potser sí que les nostres terres i el sud de Catalunya necessita una reivindicació, però que cas dins del nostre territori nosaltres som la segona economia en renda familiar bruta en aquest sentit. Respecte al grup socialista, massa cosa a dir, barregem coses del 2015 amb coses d'ara, bueno, és una mica una especificació de que això no funciona, continuo dient aquella frase que va dir l'altre dia, qui no passeja gaire per la ciutat, però no sap com evoluciona una ciutat.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor?
Després de la seva aprovació, si m'ho permeten, sí que volia posar en valor alguns aspectes del pressupost. En primer lloc, tot i que aclarir algunes coses del pressupost, dic que és un pressupost clarament expansiu. De fet, amb 35 milions és amb diferència el pressupost més alt de la història d'aquest Ajuntament, amb un increment del 16% i amb els 35 milions d'euros que reforcem totes les polítiques municipals i tots els eixos que considerem prioritaris que són per la ciutat. Un primer eix, el del servei a les persones, en total 4 milions d'euros que es destinaran en el conjunt a afers socials, ensenyament, acció cívica, joventut, acció comunitària, igualtat, salut i dependència. Abans ho ha comentat el regidor, un increment d'un 10,6% en relació a l'any passat, però anant més enllà, un augment del 43% en aquest mandat. Per tant, increments molt importants, perquè això vol dir reforçar els ajuts d'urgència a les famílies més vulnerables, als serveis d'infància i joventut, atenció a la gent gran o programes específics, perquè pensem que són claus també per la cohesió social, com per exemple el servei d'ajuda a domicili, entre molts d'altres. Un segon eix, la congelació total dels impostos. Ja vam tenir el debat d'ordenances a la tardor, però tenint en compte que estem davant dels pressupostos més alts de la història, penso que és que cal posar-ho encara més en valor. El pressupost que aprovem recull també la congelació per tercer any consecutiu de la totalitat dels impostos, les taxes i els preus públics. Per tant, pressupostos també de suport a les empreses i als sectors econòmics i, en aquest cas, via congelació de la pressió fiscal. Un tercer eix que volia destacar és el de projectes i obra pública. El pressupost d'aquest 2023 destinarà 14 milions d'euros en conjunt a la via pública, a urbanisme, a sostenibilitat o habitatge, i en aquest punt destacar l'elevat nivell d'inversions en obra pública que s'executarà aquest 2023. En total es programen 7 milions i mig d'euros en inversions, un volum d'obra pública molt important que inclou projectes estratègics per nosaltres com és Catxapes, la millora del nostre polígon industrial, la interconnexió d'aigua amb Foscaldes i, com a principal novetat, que ja s'ha dit aquí, el projecte dels torrents. I en aquest sentit, aquest és el primer pressupost de la història de l'Ajuntament que incorpora ja per primera vegada aquesta gran inversió per a la recuperació dels torrents després de l'acord que hem assolit amb l'ACA. Per tant, ja podem dir que aquest 2023 serà un punt d'arrencada de recuperació dels torrents com a projecte de ciutat que afrontem, ara sí, de manera decidida. Bé, alguns de vostès han fet esment del retard en l'aprovació. El pressupost d'aquest exercici tenia uns condicionants, entre ells inversions amb acords amb altres administracions, com s'ha dit abans amb l'ACA, amb 4 milions i mig d'euros per la tirada dels col·lectors, entre d'altres. Tots hauríem volgut aprovar el pressupost abans, però vam creure que era convenient treballar amb el pressupost prorrogat els primers mesos de l'any, que no retardaven inversions ni els projectes ja en marxa ni el dia a dia de l'Ajuntament o de la ciutat. I esperant carregar aquestes qüestions i d'altres per poder tenir un pressupost ja amb tots els temes ben pressupostats. I els diria que precisament per responsabilitat i tenint en compte, com s'ha dit aquí, ens trobem a les portes d'unes eleccions i el pressupost havia d'incloure ja inversions i projectes ben encarrilats per tal que el govern municipal, hi hagi qui hi hagi, els pugui tirar endavant sense demora. I ja per acabar, el regidor ho ha dit, agrair a l'equip tècnic que ha fet possible poder aprovar per avui el pressupost més alt de la història d'aquest Ajuntament. Al començament m'he descuidat d'excusar la senyora Cristina Laiz, que per motius de salut no hi pot ser, i el senyor Òscar Peris, que no ha pogut estar present en aquest ple. Doncs, sense cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.